Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Tenim a tocar que d'aquí, pocs dies, farà un any que a Catalunya es va diagnosticar el primer cas de Covid-19. Recordo com si fos ara que es parlava d'una excepcionalitat, no? Que seria... en fi, s'havia registrat un primer cas de Covid-19. D'aquesta pandèmia n'hem parlat des de molts angles i avui ho volem fer des del terreny de l'antropologia i ho volem centrar en el comportament de l'ésser humà. És per això que li hem demanat una mica de temps a l'Eudald Carbonell, que és historiador, antropòleg, arqueòleg i geòleg, catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili i investigador de l'Institut Català Paleoecologia Humana i Evolucional i Evolució Social. El tenim en línia i el tenim des de Burgos. Senyor doctor Carbonell, bona tarda.
Què passa, Toni, aquí? Fent canya, com sempre.
Com estàs? Com està?
Bueno, estic, com pots imaginar-te, amb problemes, però treballant, pensant en l'espècie.
A Burgos com estan les coses? Perquè, clar, parlem molt de Catalunya, però sí. No ens hi fixem, en Burgos.
A veure, han estat molt malament. Burgos, afortunadament, ha estat dos llocs que han pres mesures efectives en una gent que han posat per davant conservar la vida de la gent i no només els interessos econòmics, cosa que és bastant difícil, però sí que hi ha hagut un comportament a nivell sanitari, ja que el vicepresident és sanitari, és metge, i s'ha notat en la forma de prendre les mesures. És clar que sempre tot és criticable, però i ara estem bastant millor, però hem passat temporades, una temporada molt difícil, amb molts morts i amb molta gent infectada.
Molts morts que continuen produint-se a dia d'avui, no només a Catalunya, sinó també a Espanya. El que passa, que és una primera qüestió que volia plantejar l'Eudald Carbonell, que la xifra de morts ha arribat a un punt que fins i tot tinc la sensació que l'amaguem, no? Queda com diluïda quan parlem de centenars i centenars de morts diaris.
Bé, sí, el que estem dient, estaríem parlant quan s'acabi... estigui controlada aquesta pandèmia, gràcies a la vacunació, parlarem de milions, de centenars de milers de morts de la nostra espècie, no? Més els que s'han comptat, els que no s'han comptat realment, estem parlant de morts a tot el món, de ciutats com Barcelona, Madrid o més. És a dir, moltíssima gent ha mort com a conseqüència de la globalització i com a conseqüència de la mala planificació que té l'espècie al planeta.
Vostè i el professor Jordi Agustí acaben de publicar el llibre Matèria vivent, vida pensant, on parlen de l'evolució i perspectiva de la consciència humana. Diuen que ens enfrontem a reptes que mai no s'havien plantejat en una espècie tan estesa per tot el planeta. Ara entrarem en matèria amb aquestes reflexions, però l'ésser humà, en principi, professor Carbonell, ja s'havia enfrontat a pandèmies. Passa que el remei a dia d'avui segueix sent, per exemple, el del 1918.
I tant. Mira, a la Yersinia pestis, la coneguda que va a l'edat mitjana, la pesta bubònica, transmetre a través de les rates i tal, les primeres proves que teníem amb arqueologia són dels pobladors que venen de l'est, de les estepes i les d'allò asiàtiques, sí. I estem parlant de fa 4.500 anys. I sembla ser que és la mateixa que va atacar a l'edat mitjana. És a dir, això ha existit tota la vida, i la zoonosis, o el contacte que hem tingut amb animals des de que estem a l'agricultura, han potenciat l'extensió d'aquest tipus de molècules i que han provocat estralls. Heu de pensar que a la pesta bubònica, en època alta medieval, i hem de pensar que en alguns llocs, gràcies a proves arqueològiques i paleontològics, la població desapareix. És a dir, no tan sols és diezmada, no tan sols hi ha una pèrdua específica molt important, sinó que els estudis de dels pòlens que hi ha a les plantes en els sediments geològics, hi ha proves de que no hi ha vida. O sigui, o han marxat o han desaparegut les poblacions. Per tant, estem parlant d'efectes, però el que no ha passat mai era que de forma... a tot el planeta, de forma global, hi hagués una consciència sobre aquesta qüestió i una molècula que ataqués a tot el planeta. Això no, que jo sàpiga, no havia passat mai, ni havia estat monitoritzat, ni havia estat comunicat com està passant ara. Això és la diferència entre un món realment on la comunicació és una hipercomunicació i un món que havíem viscut abans. Però, torno a repetir, la globalització de la mateixa manera que ha ajudat a escampar per la mobilitat el problema, també ajudarà a través de la planetització a solucionar-ho.
El llibre parlen, en aquest llibre, molt interessant, parlen de la selecció natural de Charles Darwin. Li pregunto, creu que en l'actual pandèmia ens estem enfrontant a una selecció natural?
És obvi que, aquesta molècula està fent una selecció, estem veient, doncs, si mirem les marques de classe d'edat, estem veient que realment on hi ha hagut una mort exponencial des del començament de la pandèmia, bàsicament, ha estat primer amb un percentatge molt alt a les persones que han tingut malalties o que tenen problemes fisiològics i sobretot de l'edat. No sé quin percentatge és, però és a partir de 80 anys que ha estat una bestiesa la quantitat de gent que ha mort. També ha mort gent jove, alerta, aquestes malalties, però bé, si parlem de percentatges, i com tu dius, aquí hi ha una selecció per edat.
En el llibre fa referència a tot un seguit d'estudis, en aquest cas, que recursos que, en fi, que va estudiar i que va tirar endavant en Darwin, i explica, segons escriu vostè, diu, explicar l'evolució mitjançant un procés de selecció natural. Sí. Com que no hi ha recursos suficients per tothom, els individus han de competir per ells, cosa que ell va anomenar molt gràficament la lluita per la vida. De manera que els que presentin unes característiques més adequades per la supervivència en un ambient determinat sobreviuran i transmetran aquests caràcters als seus descendents. I al contrari, les característiques del que són eliminats i no arriben a reproduir-se o ho fan en una proporció menor són finalment eliminades de la població. Com que no deixen descendència, els seus caràcters poc adaptatius moren amb ells. Jo li trasllado, estem davant una selecció natural? És a dir, això és una pandèmia que està fent una selecció natural, un cribatge? La Terra està fent un cribatge?
Sí, sí, però fixa't una cosa, Toni, que estem parlant que la gent que mora, estadísticament, la marca de classe de més de 80 anys, normalment és gent que no reprodueix. Per tant, els gens ja els ha deixat. És a dir, l'avi, els nostres, la meva família, amplien amb 4 persones de més de 80 anys. Però bé, els seus gens ja s'han reproduït, són ja, eren avis i àvies, amb la qual ja l'efecte que tindrà sobre els caràcters posteriors no existirà perquè ells ja han deixat la llavor, és a dir, nosaltres. Nosaltres ja no els han transmès aquests caràcters. Una altra cosa, Toni, seria, com va passar amb la denominada grip espanyola, és que ataqués a les marques de classe d'edat joves. Estem parlant en estat de reproducció entre 13, 14 i 20 i pico d'anys, perquè, clar, a eliminar aquestes categories faria, òbviament, que no deixessin el seu rastre genètic. És a dir, si aquesta molècula s'especialitzés i estés en hostes joves, sí que tindria una influència molt important sobre el procés biològic de la selecció natural.
Fa una mica menys d'un any, poc després que es decretés a Espanya l'estat d'alarma, el professor Carbonell deia, advertia, que no estàvem davant una crisi sanitària només, que vostè deia que era també una crisi social i universal, i que la pandèmia era un últim avís. Li pregunto, un últim avís en què? En què ens està alertant la pandèmia?
Bé, mira, un últim avís en el sentit de dir, amb els mitjans que tenim, que podríem monitoritzar el problema. Amb la forma que tenim de pensar i no prendre decisions en contra de la globalització que està uniformitzant el planeta i que ha contribuït a que les pestes siguin freqüents. Amb la no socialització de la consciència crítica d'espècie que faria que aguantéssim i féssim créixer la diversitat. Al revés, la globalització ha fet perdre la diversitat, està creant una uniformització del planeta, està trencant en la memòria històrica, biològica i social del mateix, i d'alguna forma, si no ens adonem compte d'això, d'aquest avís que ens ha fet aquesta molècula, si no ens mirem al mirall i ens veiem com som, el problema que tenim és que podem anar, que aquest no és la nostra espècie, pot anar cap a un col·lapse, pot col·lapsar. Són qüestions que fa molt temps que he anat explicant a tot arreu i he escrit que o realment ens humanitzem, és a dir, utilitzem de forma social, en consciència crítica d'espècie, la tecnologia i els recursos del planeta, o col·lapsarem. Què vol dir col·lapsar? Que ens extingirem? Probablement no. Però que col·lapsarem, que haurem de tornar-nos a adaptar a formes noves de socialització com humans.
Hi ha, a vegades, escoltes, en fi, reflexions de gent que diu que això ha estat la Terra que ens ha llançat un avís. Vostè creu en aquests avisos de la Terra o veiem. Això és pel·lícules?
Veiem. Podem, d'alguna forma, o quasi metafòricament, dir que és un organisme viu, com el nostre amic Lovelock, no? Que
sí,
diu que,
sí.
Que ja ho saps, la teoria de Gaia.
Sí,
que
sí.
És molt impressionant que som a nivell de macroorganisme, no? Entre l'organisme i la Terra és un organisme que està interrelacionat. Bé, això és veritat. L'hidrosfera, la geosfera, l'atmosfera i, òbviament, els animals i els vegetals que vivim, la biosfera, estem integrats en un sistema. Això és així. I aquest sistema té un motor termodinàmic, que la calor i el fred, l'humitat, la sequedat, que és el que permet que els organismes, primer, els més, que ja en parlem en el llibre també, els més elementals amb RNA, que és l'ADN transmissor, i després amb l'ADN han anat informant. I també, després, va aparèixer la replicació, els fets catalítics que fa que un mateix organisme es pugui replicar, pugui créixer, desenvolupar-se i adaptar-se a diferents tipus de climes, tant a l'hidrosfera com a l'atmosfera com a la biosfera. Per tant, procés de diversitat que s'ha anat produint al llarg d'aquests aproximadament 4.000 milions d'anys, 3.800 milions d'anys que ha estat l'evolució de la vida, el que han fet és diversificar-se per adaptar-se en un context de la geosfera. Això és el que està passant.
Tinc preguntes, per exemple, del senyor Marcelí. Senyor Virgili, sí. Endavant, l'escolta, sí, el professor Carbonell.
Déu lugar, senyor Carbonell. Mire,
com
jo,
esteu?
Jo, bé, mire, anar passant de la manera que podem i confinats a casa, perquè jo sóc de risc ja. Però, escolti'm, per això que acaba d'explicar vostè, me vindria a dir, o me vindria al cap la idea que podria ser que la Terra, que tota la naturalesa, que l'entendríem com a naturalesa que va tota connectada, com vos dieu, podria ser que digués, no puc aguantar tanta quantitat de persones? És a dir, que potser hi ha un excés de persones al món i potser falten altres coses?
Veiem, això ja sabeu que és una vella teoria que en el segle XIX de Malthus, no?, que deia que en el ritme de consum que hi havia en el planeta i el creixement exponencial que hi hauria, en aquest cas, de la nostra espècie, arribaria un moment de col·lapse. Ell no tenia en compte encara que, clar, que la tecnologia ha permès regular energia en un mitjà d'una forma molt diferent com es feia al segle XIX. Però és veritat que hi ha factors limitants. Hi ha factors limitants a tots els nivells. És a dir, si tu consumeixes més del que hi ha a la producció tròfica, per moltes tècniques i per molta tecnologia socialitzada, si arribes en aquest punt, estàs trencant l'equilibri ecosocial, és a dir, l'equilibri que hi ha entre el sistema Terra i el sistema humà, que el sistema humà, com tots sabem, és un sistema nascut dins del sistema Terra.
Deixem preguntar-li per una altra qüestió que estem, allò que parlàvem de la supervivència. Aquesta pandèmia, durant molt de temps, des de que va començar, anava dient que aquesta pandèmia ens faria millors. Jo tinc la sensació que també ha aparegut el pitjor de cada de l'espècie humana, no? Perquè també està deixant entreveure el que és l'egoisme portat a l'extrem. Tota aquesta gent que, per exemple, es vacuna quan no els hi toca, no?
Sí.
Això també forma part intrínseca de trepitjar els drets d'un per posar-se un davant, és a dir, el que seria la supervivència.
Sí, mira, hi ha una cosa que abans ho estava dient el Toni, m'ha agradat molt que el tros aquest de la que és realment el darwinisme, no? Com explica la selecció natural, hi ha una cosa molt senzilla, no? Que per entendre el que estàs explicant. I això ja ho he dit alguna altra vegada més. Ens preguntem, i una pregunta que m'han fet una vegada en una conferència, per què hi ha tants imbècils al món? És una pregunta que
sí,
pensava
sí,
d'un caire
lògica.
Diferent, lògica la que m'havien dit. I bé, hi són perquè a la selecció natural fan falta. És a dir, per què? No ho sabem. Però, clar, si no hi fossin segurament, i si no fossin, si fossin prescindibles, els hagués eliminat. La qüestió aquí no és la selecció natural, és la selecció cultural. Fixa't, creixem nosaltres perquè som hem estat molt competitius com animals, com a espècie, des que vam començar a evolucionar a les sabanes africanes, com vam sortir dels boscos i vam haver d'integrar-nos amb una xarxa social de depredadors molt important. Però el que és al·lucinant és que amb tota l'evolució que hem fet, en comptes de, que això ho explico també sempre, en comptes de continuar competint, el que hauríem de fer és ser competents. Quan ets competent no competeixes amb ningú perquè no fa falta. I això és el que hauria de fer la nostra espècie amb l'entorn i la nostra espècie entre nosaltres. Només competeixen els incompetents. El que ens està dient que davant del que està passant la nostra espècie sàpies ha demostrat que és incompetent davant la pandèmia i que aquesta incompetència també és una forma individual d'adaptació.
M'ha agradat això dels inversos, perquè, clar, això ho podem traslladar a nivell tan personal, d'interessos personals, de gent que passa per davant, de gent que necessita o que hauria de ser administrada la vacuna. O sigui, tenim una llarga llista, consellers de Sanitat de la Regió de Múrcia, etcètera, etcètera, alcaldes, i tot un grapat de gent. I després, professor, tenim també el que és l'egoisme de les empreses que fan, diguéssim, negoci de la necessitat amb uns contractes i després sota mà també fan negoci, no? És a dir, al final aquí, allò que ens faria millor la pandèmia, bueno, potser...
Eliminar-los, vols dir?
No, vull dir que, clar, millors veig que no. Aquí surt el que seria l'avarícia de l'ésser humà, no?
Mira, precisament avui, Toni, que hem fet un obert telemàtic amb a l'IPES, l'Institut Català per l'Ecologia Humana i Evolució Social, que vaig fer ja fa més de 12 anys, amb els col·legues, parlant d'això, no? I aquí, parlant d'això, aquí hi ha una qüestió important. Aquesta vacuna, estem parlant, sí, les que han hagut, la gent ha de saber, i molts ja ho sabeu, perquè esteu molt informats, molta gent, s'ha fet gràcies a la col·laboració científica, és a dir, de centenars i centenars de col·legues nostres que han donat les seves dades, que les han intercanviat per poder accelerar tots els processos i per poder saber quantes maneres hi havien artificials i naturals de provocar respostes a l'organisme per anar contra la molècula, curiosament. I s'ha fet amb els diners dels nostres impostos. I ho ha produït empreses que estan fetes per humans. Llavors, per una part veiem la part col·laborativa i de correspondència de lo que és ser humà, de l'humanisme, que és aquesta col·laboració científica per poder arribar a fer la síntesi i fer unes vacunes diferents que puguin curar. I per altra part, veiem com classes extractives, com tota una sèrie de gent amb molt diners, per començar, dels nostres impostos i amb el coneixement científic, fan el negoci, però un negoci amb la mort, que és el que realment és terrible i que s'ha de denunciar.
Sí, sí, és que ho ha definit perfectament. Negoci amb la mort, perquè és així, perquè és l'especulació d'uns diners que, com vostè diu, són nostres, són de la Unió Europea, que s'han invertit per fer aquest tipus d'investigacions, i que és, les farmacèutiques en fan negoci i en treuen un profit. Ara ve la bona pregunta, la millor pregunta, que serà de l'eminència del senyor Buigas. Senyor Buigas.
Hola, bona tarda a tothom.
Hola, senyor Buigas.
Hola, senyor Udal, què tal, com estem? Bé, és una pregunta, una sola pregunta, però és una mica llarga. Vull dir, aviam, és una teoria que tinc jo, que jo crec que es constata, i jo crec que vostè està d'acord. Si no està d'acord, segurament estarà errat, però jo crec que vostè estarà d'acord perquè és una eminència també. Això que hi hagi virus i les mutacions de virus, saps? Que primer hi ha virus, després, quan ja estàs solucionant el virus, ve la mutació del virus i te la foto una altra vegada, constata la meva teoria que la història dels humans és una espècie de gincana que ens ha preparat la naturalesa amb molta mala llet. Perquè aquí, no, la malparida no és l'ésser humà, sinó la naturalesa. El tato, els éssers humans l'únic que fem és el que fan tots els animals, tu. Intentar viure el màxim possible i viure el màxim de bé possible. Això ho fan tots. El que passa és que nosaltres ho estem aconseguint. Això, vull dir que ells no. Però bueno, això no és culpa nostra. Però això ja des del principi. La naturalesa va a tocar els collons i ja sap el que farem. I abans que ho fem ja té una cosa per fotre'ns-la. Per exemple, al principi ens va posar aquí, perquè va ser la naturalesa que ens va posar aquí, no vam ser nosaltres. Nosaltres no vam decidir ser éssers humans. No vam reunir-nos una vegada, quan érem monos, no ens vam reunir i vam dir, ara serem éssers humans. No. Vam anar-hi, va ser la naturalesa que ens hi va portar, no vam poder decidir. Per tant, va ser la naturalesa. Per tant, la naturalesa tan bona no és, que ens va portar cap aquí. Per tant, ja està. Vale. I ens va posar aquí despullats. Això per començar, sense llibre d'instruccions ni res, sí o no? Hòstia, som els únics que no anem vestits, eh?
Senyor Wiggins, sí, jo el que li diria, estic d'acord amb vostè, el que hauria de fer és publicar aquesta teoria i segurament sobre pastellada de Darwin.
Home, és que és normal. Home, és que era un constant d'anar-nos putejant. Primer no ens dona per vestir-nos, que vam tenir que nosaltres inventar-nos el taparrabos i tot, hòstia. És que és un mal... Després, érem nòmades, havíem d'anar caçant animals que tots corren més que nosaltres, que dius, hòstia, els que són bons per menjar, perquè la tortuga, aviam... és dolenta de collons, de metge. Aviam, doncs, de callem.
No té sopa.
Bueno, sí, però res, sopa no vas enlloc. Has d'agafar una zebra, una llebre d'aquestes. Atrapa la llebre, atrapa-la amb un taparrabos i una llança. Vés-hi. A veure el maco que l'atrapa. O sigui, putada. Vale, quan vam inventar l'agricultura, després què? La naturalesa, que estava... li feia ràbia que nosaltres ens haguéssim sortit amb l'agricultura i amb la ramaderia, va dir, doncs ara inventaré un bitxo molt petit, que serà el virus, que vindrà de l'animal, que no ho veurà amb el seu ull, ben petit, que no ho vegi, i pam! I els aniré matant com a rates. Au, vinga, inventa el microscopi. Però clar, el microscopi necessites energia. Has de buscar el carbó, el petroli, però clar, què va fer? Com que ja sabia que nosaltres hauríem de buscar l'energia, la naturalesa què va fer? La va amagar sota terra. El carbó i el petroli sota terra, que s'ha de ser malparit també, eh? Hòstia, deixa'ns-ho a la vista de tothom. Saps? Vull dir, la naturalesa és cabrona. I nosaltres el que volem és evolucionar. I al final la vam trobar. I ara, quan ja tenim tot, amb el petroli i el carbó tot fet, què ha inventat la naturalesa? No una cosa petita, no, perquè com que ja tenim microscopis, no, ha pensat, no, farem una cosa llunyana. L'efecto invernadero, que està més enllà de l'atmosfera, saps? Perquè no ho vegi. No? I quan ja ho teníem tot muntat i anàvem bé i tal i qual, havíem triplicat l'esperança de vida, pam! El canvi climàtic. Retira-ho tot, i canvia-ho per molins de vent i plaques solars. Quan ja ho teníem tot muntat, hem de començar de nou. Collons, nois! Aquí la naturalesa va tocar els collons a l'ésser humà.
Però la pregunta que té pel professor Carbonell, quina és?
Vostè creu, com jo, que la nostra història és una gincana que ens ha preparat una mala persona, si diguen naturalesa o diguen Déu o el que sigui?
Veiem, què penso jo? Bé, jo penso que la vida és un fenomen emergent, ha emergit fa moltíssims, centenars de milers de milions d'anys, probablement. És una qüestió que desconeixem exactament, però sabem que és un procés continu i una singularitat de l'espai i del temps.
Acabat satisfet, senyor Buigas?
Després m'ho baixaré per això i...
Es fa punta.
Apunteixo,
perquè... Sí. En fi. Bueno, quan tornem cap a casa, professor?
Quan ens veiem, tornem. A mi m'agradaria molt, perquè ens veiem poc, ja ho veieu. Tinc tots els projectes, pràcticament tot congelat, els d'Aràbia, que estàvem treballant a la recerca de la sortida d'Àfrica, que havíem fet descobriments molt interessants allà. Tinc totes les qüestions aquestes parades, el que en diem treball de camp, tant perquè vam excavar, malgrat tu, l'any passat va ser molt complicat, però fent-nos PCRs i tal vam aconseguir treballar amb una quarta part de l'equip, i el que hem fet és publicar. Estem publicant contínuament i estem estudiant. I ara ja també us ho dic, estic precisament aquí dins el marc del Covid i de quan vam estar aquí tots tancats en els nostres cubicles, vaig acabar de perfilar i escriure, i continuo revisant, però està a punt, el decàleg de l'espècie, que serà humanització o extinció.
I quan el tindrem a les nostres
aquest,
mans?
Ja us ho informaré, però segurament, doncs, probablement a finals d'any o l'any que ve.
Doncs ja l'esperem amb ganes. Professor, com sempre, un luxe parlar amb vostè. Una abraçada molt forta.
Molt, de part meva i de part de tots els d'aquí Burgos, i cuideu-se.
Igualment, igualment, professor. Adeu, gràcies. Adeu, adeu. Gràcies. Adeu. Eudald Carbonell, que hem parlat de l'espècie, i també, juntament amb Jordi Agustí, que hem pogut compartir aquest Matèria vivent, vida pensant, evolució i prospectiva de la consciència humana, senyor Buigas. El dia que m'escrigui un llibre d'aquestes característiques, aleshores ja tindrà a tocar el doctorat.
Sí, i el Darwin un tonto al cul, comparat amb mi.
Sí, home, i tant. Ara el que farem és parlar de... Bueno, el que farem, dic, uns consells per tots aquells que vulgueu anar a votar, i després, Josep Maria Mainat, hem de parlar...
Del meu cas.
Bueno, de la teva, no sé si dona, exdona, perquè sembla que té bona relació a la presó amb una persona que coneix, Toni Muñoz.
A veure...
Versió RAC 1.